de l'àmbit del nostre país. També donar la benvinguda a la conferència doctora Carme Valls i fer-li la nostra gratitud per haver acceptat dur a terme la lliçó magistral d'obertura d'aquest curs acadèmic. I com apunta el títol d'aquesta, certament els llaços de gènere, l'atenció a la salut de les persones, estan ben presentats en el nostre sistema sanitari. Abasten a tots els professionals d'aquest àmbit i en aquest context a l'entorn educatiu s'esdevé un actiu molt important per afavorir la seva inclusió. És per això que l'Universitat de Girona, que pretén proveir a la societat mitjançant un model educatiu innovador, rigorós i personalitzat, persones amb sòlides competències específiques i transversals adequades per desenvolupar una excel·lent aportació professional i social, està impulsant precisament aquesta formació en perspectiva de gènere, tal com recomana l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la xarxa VIRUS d'universitats. Des de la facultat hem pres el compromís de treballar amb aquesta perspectiva, considerant les diferències per sexe i gènere a tota l'activitat, amb el propòsit de reflexionar-hi per trobar línies d'acció que permetin prevenir i resoldre desigualtats, aplicant una mirada interseccional i valorant com el gènere interactua amb altres condicionants que també travessen les persones, com poden ser la situació de discapacitat, d'origen, de classe, etc. El nostre objectiu, doncs, és impulsar una acció d'innovació docent orientada a la millora de la qualitat de la docència i a la responsabilitat social dels titulats i titulades, tot afavorint el desenvolupament molt important de les persones al marge dels estereotips i rols en funció del sexe, garantint una orientació personal, acadèmica i professional lliure de biaixos sexistes i antigèrics, evitant tota discriminació associada al sexe o al gènere. La docència universitària, que realitza una transferència de coneixement a les aules, sensible al sexe i al gènere, aporta diferents beneficis, tant per al professorat com per a l'estudiantat. Per una banda, a l'aprofundir en la comprensió de les necessitats i els comportaments del conjunt de la població. Així s'eviten les interpretacions parcials o esbiaixades, tant a nivell teòric com a nivell empíric, que es produeixen quan es parteix de l'home com a referent universal o quan no es té en compte la diversitat del subjecte dones i del subjecte homes. D'altra banda, proporciona a l'estudiantat noves eines per identificar els estereotips, les normes i els rols socials de gènere que contribueixen a desenvolupar el seu esperit crític i adquirir competències que li permeten evitar la ceguesa de gènere a la pràctica professional futura. Així mateix, la perspectiva de gènere permet al professorat prestar també atenció a les dinàmiques de gènere que tenen lloc en l'entorn d'aprenentatge i adoptar mesures que asseguren que s'atén a la diversitat dels estudiants. Els estudis d'infermeria presenten unes característiques concretes, com ara ser un ensenyament amb una altra proporció de dones, aspecte que deriva de ser una professió que tradicionalment s'ha considerat femenina. Aquesta visió, tant social com també podríem dir acadèmica, es manté encara avui dia, malgrat, en el cas doncs, de l'estat espanyol, ser un dels països amb una proporció més elevada d'infermers. La imatge de la professió no escapa als rols i estereotips de gènere vigents en la societat patriarcal, que històricament ha associat la cura a una tasca femenina, aspecte que també ha generat barreres per la incorporació d'homes a la professió. La consideració de la infermera com el resultat de l'avaluació dins de la societat d'una activitat innata i essencial en l'ésser humà, com és la de tenir cura de les persones, estretament vinculada a la dona, ha implicat un determinat escenari professionalitzador que ha generat, especialment en el marc de la pandèmia de la Covid-19, un important reconeixement social. Aquest ha proporcionat visibilitat i ha posat de manifest la importància de la tasca que desenvolupa la infermeria en el sistema de salut, reconeixement també avalat per l'Organització Mundial de la Salut. Les infermeres i els infermers són els professionals que integren una disciplina científica fonamentada en l'holisme, el respecte i l'atenció a la persona, així com en el foment de la participació i autonomia a nivell individual, grupal i social o comunitari. I en el foment de la participació del nivell individual, de tota aquesta satisfacció de les seves necessitats, en el marc de la salut i de la malaltia. Aquest rol professional incideix de ple en els resultats de salut i en la qualitat del sistema sanitari. I és aquí, precisament, on rau la importància de tenir incorporada la perspectiva de gènere al voler ser i fer d'infermera. Per començar a formalitzar l'abordatge a nivell acadèmic d'aquest aspecte, que incideix en la pròpia percepció de la identitat professional a les desigualtats de salut i en l'atenció sanitària, aquest curs passat, el 2021, la Facultat d'Infermeria, seguint les recomanacions de la nostra universitat i del Pla d'Igualtat, ha incorporat a totes les assignatures de la titulació de grau i del màster universitari en promoció de la salut la competència transversal de desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions, així com també s'ha treballat amb els seus resultats d'aprenentatge corresponents amb aquesta competència. S'ha realitzat l'avaluació de l'assoliment d'aquesta competència, així com la identificació de totes aquelles dificultats detectades i que han permès doncs, de marcar i de descriure el full de ruta i el pla de millora que han d'implementar en els propers cursos acadèmics. La incorporació del gènere a les titulacions que imparteix la facultat respon també a la política de qualitat del centre i està present en el seu pla de millora. Està relacionada amb el pla estratègic UDG 2030 i compta amb la implicació del professorat que treballa en la millora de la seva tasca docent des de la perspectiva de gènere i que sovint ho fa d'una manera coordinada compartint objectius de millora amb altres xarxes d'innovació docent de les que també formen. Estem doncs iniciant un projecte engrescador i per desenvolupar-ho comptem amb l'implicació del professorat del Departament d'Infermeria amb un grup assessor format per professores i professors amb experiència a la docència i a la recerca en gènere, així com el recolzament de l'àrea de compromís social de la universitat i especialment amb la unitat d'igualtat de gènere també de la nostra universitat. A tots ells també doncs, donar-vos i donar-los doncs, les gràcies per aquest recolzament, per creure en aquest projecte i per la seva implicació doncs, a nivell professional i també personal. Finalment, agrair doncs, a tots vostès la seva presència en aquest acte d'inauguració del curs acadèmic 21-22, així com la possibilitat d'haver pogut compartir un dels projectes docents que ha iniciat la facultat amb tots vostès i que s'amarca amb un projecte molt més ampli com és el projecte d'orientar la docència que imparteix la facultat cap a un model doncs, salutogènic, amb un model promotor de la salut i sobretot, el més important, centrat en les persones. Res més, donar-los la benvinguda i les gràcies per la seva presència en aquest acte doncs, acadèmic i desitjar-los a tots i a totes un molt bon curs. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Arana. Doncs, tot seguit passarem la paraula a la senyora Rosa Núria Alexandra, presidenta del Consell Social.
Gràcies, vicerectora Bellosera, degà de la Facultat d'Infermeria, doctora Carmen Bertran, degà Joan Sant, de la Facultat de Medicina, conferenciant, senyora Carmen Valls, per un tema molt interessant, després en parlarem, i això de gènere la medicina, doncs en parlem curiós, almenys per la nostra edat. Professorat, personal de missió de servei, sense que aquesta casa ni cap de la universitat podria tirar endavant, benvinguts. Avui estem fent la inauguració d'un curs. Clar que fer la inauguració d'un curs un mes després que ja hagi començat no és normal. Però ens neguem a renunciar a fer-la i per tant la fem cada any encara que sigui tard. En especialment algun any com aquest, que té tingut tota classe de problemes. Pels nous benvinguts, pels que continueu la facultat, ben trobats. En tots casos, serà un any molt especial. Ha sigut l'any anterior, els que heu acabat un any molt especial, pels que esteu a dintre va ser un any molt especial, i per que arribeu ara serà un any molt especial. Perquè cap dels que estem aquí, i de la majoria de la gent que està en aquest món, recordava una pandèmia com aquesta. I quan la humanitat s'enfronta, perquè és la primera vegada que la humanitat s'enfronta de veritat a una pandèmia, fins fins ara no deixava passar. Els que et morien es morien, que sobrevivien es sobrevivien, es posava malalt, mira, perfecte. I així ens hem anat fent fa 2.000 anys, perquè si els que passeu per la epidemiologia mireu-la bé i veureu l'evolució de la humanitat de les pandèmies, l'epidemiologia és aquella cosa tan rotllo que des d'allà, que és la història, que allò millor. Perquè és molt interessant. També us deu haver demanat assignatures, com la epidemiologia, que moltes vegades es queda al món, allà al costaré, i per tant, doncs, recordeu-se'n, eh? De les paraules quan estigueu mirant aquestes assignatures. Ahir va haver-hi tot molt guirri, que era dels bitxos, eh? Que allà en l'any que us diu jo, i que fa els bitxos. Perquè jo, per què, perquè els bitxos són els que estan ocasionant que aquest bon es veu. Una experiència sense precedents, us deia al principi, però que està i podria a les portes a grans canvis en el món de la medicina. Molt especialment en el món de la medicina. Per què? Perquè l'home, i parlo en genèric ara, de sexe, l'home, només es mou quan té problemes. I els grans avanços de la medicina, mireu enrere i veureu que sempre s'han fet quan hi ha hagut grans problemes, grans guerres, grans epidèmies, sempre. Llavors, a partir d'aquí, doncs, fer vacunes, fer no sé què, antibiòtics, tal, i l'home es belluga. Anestèsics, antiflora, tot. Es belluga quan l'home està perillant. Per què? Perquè, ja ho diuen, la salut és l'únic que només és important per fer-ho faltar. O sigui, quan no tenim salut, diem, ostres, la salut, però el que està sa, trist, ara estem en un moment que tota la humanitat s'enfronta a una malaltia. Per tant, ens hem d'esperar. Veureu quins canvis tan importants hi haurà? Ara quan sortiu vosaltres al mercat de treball, per dir-ho d'alguna manera, doncs veureu quins canvis hi haurà en el món de la medicina. I en el món de la infermeria, clar, en la medicina parlo de tota la salut, eh? No parlo solament de metges en concret, sinó metges, infermeres, farmacèutics i tots els que estan en l'àmbit de la salut. Per tant, compte. Ara compte també amb aquestes noves tecnologies, perquè entre elles estan totes les noves de les xarxes i aquí no pot haver-hi problema. Jo sempre dic, m'ha sentit el tio alguna vegada, el doctor Sant, quan tanquem medicina, no? Quan fem la graduació, compte amb els ordinadors i amb els programes informàtics, perquè si són tan bons, arribarà un moment que no els facilitarem els altres, els dic als metges. Doncs igual, si l'ordinador és capaç amb els símptomes, amb el resultat del laboratori, amb el resultat d'anatomia patològica i de radiologia, et dona un resultat i per tant et fa el diagnòstic i et dona un tractament, qui et metge? Una administrativa o una administrativa trempadet i maco, no tenim prou. No, aprereu perquè pugueu raonar. L'ordinador serveix per ajudar-vos a tots i a totes. Però sou vosaltres els que heu de raonar i pensar. I si, o pot ser, se parla de totes aquelles preguntes que s'ha fet la humanitat, de per què, qui i com, s'ha d'afegir el per què no. Llavors, doncs, plantegeu-vos-ho. Totes aquestes evolucions, recordeu alguna vegada, que això per l'ordinador ajuda molt, però pot ser també per ell. Avui la conferència ens parlarà de viatges de gènere a la medicina. Molt interessant. Jo la primera vegada que ho vaig plantejar va ser en una conferència de Neoma fa 2 o 3 anys, i vaig pensar, doncs té tota la raó, si les dones estem molt maltractades, i més la nostra generació, és un temps sentit, clar. Deia, perquè és normal que la dona pateixi el part. Per què? És que sempre ha sigut així. Ah, fantàstic. O és normal, o les demografies les fem com l'efecte. No? Les deu aquí, sabem que és una demografia, no? I ho deia, sí, però si ho haguessin de fer els homes, la tècnica ja havia canviat, perquè tanta. Clar. Tu mateixes dius, a mi, potser sí, no, serem homes. Doncs, bé, a través de tota la humanitat, a través d'aquests segles, veureu, i ella us ho explicarà molt millor que jo, perquè em va sorprendre moltíssim, que tenen raó. Que les dones que pateixin, que els passi no sé què, normal. Com que normal. I a vosaltres, a la poca que us passi, no sé què, tots correm i correm. Va, doncs, sí, però és veritat, eh? I a mi em va sorprendre tant, potser perquè la meva generació és aquesta, jo de dir, estàs ocupat, és normal. No, 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 res. Si poséssim a l'altre cantó, volíem. Per tant, crec que serà molt interessant. Per últim, només dius-ho un parell de coses. Oi, tu no sabeu què és el Consell Social, la majoria? El Consell Social és la representació de la societat a dintre de la universitat. Una societat que, per cert, és la que paga la universitat. Per tant, aquesta relació hauria de ser molt més intensa del que és. Fem el que podem i intentem representar bé aquesta societat. Per vosaltres, els estudiants, significa tenir un foradet on quan hi ha verdaders problemes, i la majoria, per desgràcia, pot ser relacionats amb el gènere, doncs a través del síndic sempre tindreu una ajuda. i a més d'una forma total i discreta. N'hem fet bastantes d'ajudes aquests últims anys. Per sort, últimament menys, però sempre, recordeu, homes també, però molt especialment dones, que cal ja un greu problema i no sabeu anar, el síndic i el Consell Social sempre té un foradet per ajudar-vos. I això és com a estudiants crec que heu de tenir molta, perquè a vegades coneixeu una persona que té un greu problema. Doncs, escolteu-me, ja sabeu membre síndic i Consell Social, perquè segur que ja hi tindreu l'ajuda que necessiteu. Poca cosa més, endavant, benvinguts a aquest curs, benvingudes, i per part del professorat i del personal del Ministeri de Servei, aguanteu com sempre. Ah, perdó, t'havia deixat una cosa molt important, el bordó Jaume Vives. Felicitar el bordó Jaume Vives. I penseu que és molt més important, perquè normalment us donen un bordó per a la universitat. Doncs aquest any, l'infermeria s'ho mereixia tant, que a més del bordó que es va donar en el Terri Cabres, que li tocava, per dir-ho d'una manera, el professor Terri Cabres, es va tornar també al d'infermeria, perquè també era tan important i tan bo com ho tenia que donar. Per tant, doble felicitat, perquè... Moltes gràcies.
Moltes gràcies, presidenta. Doncs passarem al torn de paraula al degà de la Facultat de Medicina, el senyor Joan Sant.
Bé, espero que no se m'enteli les ulleres. Perquè si se m'entela molt bé, això no m'escarrega. Perquè sense ulleres no puc dir. Bé, me la trec. Bon dia a totes les persones que avui ens esteu acompanyant en aquesta inauguració del curs acadèmic 21-22. No tornaré a citar totes les autoritats que han citat perquè ja han estat citades i probablement no ho faria de forma correcta i ordenada. I també perquè la major part d'elles, tant els companys de la Facultat d'Infermeria i companyes de la Facultat d'Infermeria com la resta de persones, autoritats que estan aquí, són companys i companyes també de feina. Per tant, distingir-les amb el terme d'autoritats és com molt llunyà per a mi i això és absolutament fals pel que respecten. Per tant, agrair-los i molt que tinguin dintre de les seves agendes aquest foradet per poder venir i compartir aquesta estona amb nosaltres. Posar de manifest, com sempre he fet en els actes d'inauguració, que és difícil superar a la degana d'infermeria, és molt difícil. Francament, durant anys sempre m'he posat a roda, que es diu en bicicleta, de la degana d'infermeria. És extensament correcta i toca tots els punts, amb un lèxic fantàstic. M'acullo també a les felicitats del company Olivet, que jo vaig conèixer en altres tiempos i lugares, i del premi obtingut. Em felicito també que ells en tinguin dos, és a dir, la Facultat d'Infermeria i nosaltres un només, de Vicenç Vives, això m'encanta. Ja es veu a la cara, m'encanta. Sí, la veritat és que m'encanta. Però també em posa reptes, a veure si aconseguim tenir dos també. Bé, pel que fa al discurs pròpiament, entenc que la pandèmia ha deixat un rastre a les nostres vides acadèmiques i personals imborrable. Jornades i jornades d'incertesa, de por i d'adaptacions precipitades pels fets, una setmana sí i l'altra també. Ara sembla, aquest matí no ho semblava ben bé a RAC1, que estem vivint un moment, diguem, estable. He tret el mes, hi havia un mes davant i l'he tret. I he dit, deixem-ho estable, Joan. Relacionat amb l'evolució de la pandèmia. Però hem de recuperar l'esprit malmès que ens ha deixat els nostres cors i els nostres cervells. Efectivament, la vida diària segueix el seu curs i amb ella formant part d'ella la vida acadèmica. Recuperem el soroll del centre, el moviment de l'alumnat amunt i avall, el nostre treball en grup petit, les estones de rialles i bromes al pati de la cafeteria, la biblioteca plena, o quasi, gestos que veig, no està plena. Bueno, doncs, l'emplenaré. les pràctiques de la quinta planta, el retorn als centres de salut, bé siguin hospitals, bé siguin àrees bàsiques de salut, sense restriccions sobtades. De bell nou, el jardí de l'estudi del grau de Medicina torna a florir. El terme de jardí no és propi meu, és de don Santiago Ramón y Cajal, quan parlava del teixit cerebral. Ell parlava del jardín de les neurones. Haurem de superar aspectes vinculats amb la resolució de la incertesa i la frustració que aquests temps ens han portat cap a la soledat destructiva i la individualitat. Com bé saben, tota la comunitat de la Facultat de Medicina, alumnat, PAS i PDI, ha estat treballant aquest darrer any i mig per obtenir el segell internacional de la World Federation Medical Education. En particular, avui i aquí vull fer valdre a totes i tots els nostres estudiants. Vostès, els estudiants, el grup, totes i tots, en particular, han estat un exemple de compromís i responsabilitat a l'hora de portar la seva col·laboració a les diferents audiències. Han estat un model ressaltat pels membres dels dos tribunals, perquè no n'hi havia un, sinó que n'hi havia dos de tribunals. Ha estat un orgull rebre per part, com deia, dels tribunals, en particular avaluador de l'ACO, elogis i felicitacions en referència a les seves aportacions, el seu saber estar i el seu saber respondre. Sigui com sigui, el resultat de l'acreditació, perquè no el sabem, és just i necessari que rebi la més sincera enhorabona, felicitació i reconeixement que aquest degà i el seu equip, del qual n'hi ha una bona part avui aquí, del sentit de pertinença, responsabilitat, solidaritat i compromís que han posat de manifest totes i tots. Vull insistir en aquest aspecte perquè l'aportació de tota l'estudiantat i dels graduats ha estat capital a l'hora de que s'orientés la decisió que no coneixem, però és igual. Ho han fet molt bé. Ho han fet fantàsticament bé. En aquest sentit, el meu entendre personal i canviant el to, l'exercici de la medicina, en el meu cas de la cirurgia, entesa com l'art mèdica hipocràtica, la sintetitzaria en dues paraules: ciència i presència. És ciència perquè la ciència és aquella activitat humana que reuneix els coneixements mitjançant l'observació i experimentació dels principis i de les causes de tot allò que existeix, per poder ordenar-los, comparar-los i estudiar-los. És presència, perquè la presència és el fet d'assistir, de trobar-se present en un lloc, manera d'aparèixer, presentar-se a la vista o a l'enteniment una persona o cosa. Així, a l'autoinforme que vàrem presentar el mes de febrer deia: la missió de la Facultat de Medicina és contribuir a la millora de la salut de la població, preparant els futurs professionals perquè puguin oferir una assistència de qualitat d'acord amb les necessitats de les persones i les comunitats. Tanmateix, afegíem, després dels fonaments, de la preparació dels futurs professionals, les tinc aquí al costat però no les llegiré, perquè ja portem suficients parlaments, que el grau de Medicina de la Universitat de Girona es basa en els següents valors transversals, que seran subjacents a totes les matèries impartides, orientades a les competències genèriques i específiques que els estudiants hauran de desenvolupar. Respecte als drets fonamentals i a la igualtat entre homes i dones. Respecte i promoció dels drets humans. En aquest sentit, m'agradaria que repassessin l'última declaració del 2007 de l'OMS que va signar l'Estat espanyol respecte als drets de les persones discapacitades. M'agradaria que us el llegissin. I respecte a quines facultats tenim o no tenim en l'exercici de la medicina d'instaurar un tractament sense permís explícit del propi pacient. M'agradaria que s'ho llegissin, perquè és una gran revolta des del 2007. I per darrere, promoció de la cultura de la pau i dels valors democràtics. Avui gaudirem de poder escoltar el testimoni de tota una vida de ciència i presència, dedicada a posar en evidència les diferències de gènere en salut i en els serveis sanitaris. Benvolgudes i benvolguts, amb lletres ben grosses, perquè tots els que veig són benvolguts i benvolgudes, permeteu-me que us presenti aquesta vida compromesa, la doctora Carme Valls, i que em permeti la doctora Valls, per amplitud de camp visual, 180 graus l'estic veient, però no em giraré. La doctora Valls és llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona. De 1962 a 1968, són 6 anys, fou delegada del seu curs, escollida democràticament. No entenen massa bé què vol dir, però d'aquells temps, vull dir, no d'ara. I el 1966 participà en la fundació del Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona, acte conegut com la Caputxinada. Des de 1983 és membre de la ONG Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris, que té com a objectiu investigar i posar en evidència les diferències de gènere en la salut i en els serveis sanitaris i proporcionar a les dones l'accés a la informació i els recursos per tal de millorar la seva qualitat de vida. Ha estat professora a la Universitat de Barcelona de l'assignatura Dones i Homes, Epidemiologia de les Diferències. Hi ha una resta, que també la tinc aquí, de centres que no citaré. Fou presidenta de la Fundació Catalunya Segle XXI i diputada al Parlament de Catalunya pel PSC Ciutadans pel Canvi a les eleccions del Parlament de Catalunya del 1999 i 2003. És autora de diversos llibres de divulgació mèdica que els hi recomano que els llegeixin i que em senyalen adequadament que estan a dalt a la nostra biblioteca. L'any 2018 va obtenir el Premi Bones Pràctiques de Comunicació No Sexista que otorga l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya per la qualitat de la recerca i la divulgació sobre la salut de les dones. I a més, no sé com se m'ha colat, és Creu de Sant Jordi, si no recordo malament haver llegit, de l'any passat, és a dir, de l'any passat. És una medalla que donem així, la tiren, i a veure, el primer que l'agafa doncs, va ser la doctora Valls, que deia, ota, veva. De manera que, sí, us desitjo a tots els estudiants i estudiantes que avui heu renunciat una estoneta del vostre treball, que estigueu aquí presents, que tingueu un bon inici de curs, els que ja no estan a inici de curs i quan estan en una altra fase, doncs que tinguin molta sort en aquesta fase que estan preparant de la seva vida, molta sort, per això tenim el color groc, molta sort, segur que els anirà bé, i en definitiva agrair a tots els membres que ens acompanyen a aquesta taula a la seva presència. Moltes gràcies a totes i tots.
Molt bé, bon dia a tothom, moltes gràcies als degans, a la senyora Carme Bertran, al doctor Joan Sant, moltes gràcies a tots els que esteu aquí, moltes gràcies que també hagi vingut la primera professora que em va convidar en aquesta facultat, la professora Dolors Jovinyà, que la tenim aquí a primera fila, i moltes gràcies també als estudiants de Medicina, que són els que també em van convidar abans d'aquí, fa 3 anys ja, i després ara aquest últim curs que vam compartir una xerrada. Jo us vinc a parlar avui i dels biaixos de ciències. Me n'alegro molt perquè la medicina, quan jo la vaig estudiar, em van dir que homes i dones eren iguals i que no hi havia diferències en el malaltí. Que potser si n'hi havia alguna era un tema de victimització social, pel tema de la violència de gènere, perquè no hi havia diferències entre homes i dones. I nosaltres, des del CAPS, del Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris, vam fer un treball per demostrar que tot la biologia, la psicologia, la cultura i la societat influeixen en la salut. I cal veure clar que és recerca diferenciada per sexe, que això semblava que seria molt fàcil a medicina, que incorporaríem dones i homes i que ja n'hi hauria prou, que estaríem bé, que això no ho hem aconseguit malgrat 30 anys d'explicar-ho arreu de treballs d'investigació. Perquè el sexe, al final, vol dir característiques biològiques i fisiològiques que defineixen com són homes i dones i diferències ètniques. I les estadístiques haurien de ser totes disgregades per sexe, perquè no diferenciar pressuposa que pensem que estudiant els homes ja estudiem les dones. El sexe, com a variable en la recerca mèdica, sembla que s'ha tingut que posar de manifest una altra vegada. Per qui vulgui anar seguint temes de sexe i gènere, la Chiara Tannenbaum és una canadenca que s'ha proposat, junt amb altres grups de recerca, posar de manifest el tema de sexe i gènere, però precisament el de sexe, perquè continuen no havent-hi treballs que tinguin en compte ni l'antropomètrica ni la biomecànica, ni si hi ha exposicions diferents a homes i dones, ni el nivell de tolerància al dolor, i el disseny de recol·lecció de dades i anàlisis de resultats ho necessita. I en els estudis d'experiments també s'ha tingut en compte que el sexe dels investigadors pot impactar en els resultats de la investigació i en la metodologia de la recerca. O sigui que ara, que sembla que ha passat 30 anys des que ho vam començar a dir, doncs el sexe torna a ser important. Inclús es fan cursos sobre com incorporar el sexe a la recerca al Centre Nacional de Recerca dels Estats Units. O sigui, només aquest títol és tot un curs acadèmic. I clar, una altra mancança que ens ha passat en medicina és incloure la perspectiva de gènere en els treballs de recerca. Aquí han sigut pioneres en infermeria. Sempre els treballs d'infermeria són els que he pogut seguir des de fa 30 anys, en què la part social, la part cultural, la part mediambiental encara no, quins l'havien deixat tots, però el medi ambient també afecta la salut, espero que d'aquí 3 quarts ho hauré pogut explicar. I no és només estudiar la perspectiva de gènere de la dona, sinó que són totes les normes, els estereotips, les creences, els drets, obligacions, les relacions que situen homes i dones en situacions de forma diferent i desigual en la societat. Diferents perquè per raons biològiques, però també per factors culturals, laborals i condicions de vida i treball, i això segueix encara sent invisible perquè les ciències de la salut continuen sent androcèntriques, i desiguals perquè hi ha factors que són explicats per les relacions de poder, per la diferent posició que les dones tenen a la societat. Hi ha uns patrons de socialització, els rols que han de jugar les dones a les famílies, les obligacions, les expectatives que tenen respecte a la vida, al treball, tot això afecta la salut a la llarga. Aquí tenim una investigadora que ara viu aquí a Girona, la Isabella Rols, que ja ho va publicar en l'any 2000. Els condicionants de salut que tinc en el llibre i que potser l'últim llibre hem parlat amb la degana, que encara no el tenim, per tant us l'enviaré, Mujeres Invisibles per la Medicina, té aquest dibuix en què explico que la genètica, les condicions de treball, la cultura en què estem immersos, si tenim factors de suport, tot això influeix en la salut, i en una salut que si és de dona ja ha nascut amb una autoestima baixa i està tota la vida intentant perfeccionar-te per valdre alguna cosa, perquè creu que li diu tothom, però li diuen, clar, que no val. I com que no val, ha de valdre, doncs això és una contradicció constant que genera sempre sensació de culpa i gran ansietat. Per tant, molta ansietat i depressió que es diu que tenen les dones, jo sempre dic que s'hauria de mesurar amb lupa si és per la cansament que pot donar a viure en una societat androcèntrica. Això ja ens ho deia la Victòria Sau, sempre hem de tenir en compte el cansament que suposa tenir que treballar amb homes que encara no han evolucionat. Alguns de camps ja han evolucionat. Aleshores, el medi ambient és una altra part de la medicina que va créixer els últims 10 anys. Jo crec que Dolors, que quan començava a venir aquí, potser parlava una mica, però ara bueno, és un llibre, Medi Ambient i Salut, nous riscos per a dones i homes, perquè això està afectant tant l'endocrinologia de les persones com la neurologia i el desenvolupament fetal. Resumint molt, els biaixos de gènere en la medicina doncs, són els mateixos estereotips que portem tots els professionals, els biaixos en la recerca, si no hi ha dones a les recerques ja hem biaixat el treball de recerca, no es valoren les condicions de vida i treball, si no hi ha recerca en morbilitat diferencial, evolució i tractaments també, l'organització sanitària encara és androcèntrica i hi ha molts biaixos en prevenció i promoció de la salut, que no sé si tindrem temps de col·loqui o no, però en tot cas avui potser no m'hi dedicaré a aquest tema. En els estereotips de gènere, la invisibilitat és un estereotip molt gran i que t'hi dedicaré molt tros. La inferioritat també, perquè un cop veuen a la dona, aleshores sempre la consideren inferior. Aleshores, he tingut que resumir molt, però l'absència d'investigació específica en la salut de les dones. Des de l'any 1990, que vam fer el primer congrés de dona i treball, en què ja no trobàvem treballs en què hi haguessin dones en el treball de recerca, doncs aquesta història s'està perpetuant d'una manera gran. I no estem millorant gaire, perquè el Nature Communications, que és una part de la revista Nature, que és una revista molt bona, des de fa un any o dos es dedica a parlar de temes de gènere. Mai ho havia fet, però algú canvia. Estem millorant amb això, en què almenys algú parla d'això. Però el que parla és una mica esgarrifós, perquè diu 700 malalties es tarda amb retard diagnòstic a dones respecte a homes. El diagnòstic de càncer en dones es fa 2 anys i mig més tard i el de diabetis 4 anys i mig més tard. I quan hem repassat tot el que s'ha estudiat fins a la meitat de l'any passat amb assajos clínics sobre la Covid i els tractaments de la Covid, només el 4,1% de treballs feien alguna al·lusió al sexe i al gènere. I d'11 assajos clínics molt importants, ningú va presentar resultats desagregats per sexe. Per tant, fa 30 anys ho denunciàvem i tenim la pandèmia de la Covid i encara no es fa. Tens aquesta autora, Sabine Oerlet-Tijone, és una dona de Dinamarca, superbona en temes, i és catedràtica de gènere a atenció primària, una categoria que ni tenim, perquè aquí a Espanya no tenim catedràtiques d'atenció primària, i aquesta és catedràtica, per ara, sí? En tenim una? En tindrem?
No, sí, però la plaça està adulta.
Perfecte, pues, tindrem una. I després aquesta una, a més, matisada en perspectiva de gènere. Jo, per parlar avui ràpidament i per fer una síntesi de moltes de les coses, us vull posar exemples de biaixos de gènere en la investigació, en la mortalitat, en la morbiditat, en la farmacocinètica, en els efectes del medi ambient i en la medicalització. En la investigació en biaixos de sexe, en la cardiovascular preclínica. Des de l'any 2006 al 2017, anàlisis dels treballs amb revistes cardiovasculars de medicaments pels problemes de cor. Tot el color blau són rates mascle, el color vermell són rates femella, el groc rates mixta i el gris no se sap de quin sexe són les rates. Però això és la realitat, la majoria de treballs de recerca fets amb rates mascle. Amb neurociència passa el mateix. I aquí la Rebecca Chansky va fer una denúncia el 19 al Science dient: segurament els estereotips de gènere ens estan influint inclús en dissenyar els treballs de recerca, perquè molta gent, molts investigadors, creuen que els homes sí que són simples i tenen una bona salut mental, diu aquesta paraula, simples, no la poso jo, i les dones complicades, i que per això és difícil estudiar, i per tant, per estudiar neurociència, va molt millor, deien tots els investigadors, les rates mascle, perquè són les que tenen una estructura més segura. Ella ho critica i diu, revisa 300 articles sobre la variabilitat de les rates per la recerca, i així com la raó per la que molta gent deia que no havien d'estudiar rates femelles perquè les rates femelles tenen estro, o sigui, una cosa que s'assembla llunyanament a una menstruació, aleshores, diuen, hem investigat en mascles perquè ells són més normals, sempre iguals, i resulta que quan estudien això, veuen que la variabilitat de les rates mascle és més alta que la de les femelles. quan ajunten els treballs. Aleshores, per què? Llavors es fa la reflexió. Un factor que afecta la variabilitat de les hormones de les rates mascles és viure junts amb una gàbia. A la gàbia, que quan es posen juntes, estableixen una jerarquia de dominància. I sempre hi ha una rata mascle que domina a les 5 altres, que té la testosterona 5 vegades més alta que les altres rates. Quan mates a les rates, ajuntes les sangs i miren quin efecte va tenir el Valium en el cervell d'aquestes rates tan segures i tan iguales, i que eren, doncs aleshores s'han trobat que tenen que revisar els treballs que havien fet anteriorment. Què fem doncs, amb la recerca? Pues hem de trobar maneres de treballar. Tots els treballs que s'han fet sobre humor, ansietat, també han de validar els tests de conducta, perquè en aquest cas també utilitzen tests per valorar la conducta de les rates femella amb maneres de funcionar de les rates mascle, i resulta que funcionen diferent. I, per tant, això passa com amb els tests, els que feu salut mental, doncs que els tests d'ansietat i depressió també s'han fet a escala masculina, i les dones sempre donen cop deprimides, perquè no contestem amb un cop de puny quan es trepitgen un peu, però això no és una, això és una resposta que no és la nostra. Llavors, a veure si farem anàlisis diferents. I per bona sort, que és un treball en què ha participat l'Autònoma amb altres universitats, un últim treball d'aquest any sobre la memòria de la por, com es podria millorar, si hi ha diferències de sexe amb un medicament que es diu taquiquinina, que intentava treure el record d'un estrès traumàtic. És amb rates, però es va poder fer amb rates i femelles, amb mascles i femelles. Què van trobar? Que les mascles, amb aquest medicament, sí que treien la memòria de l'estrès, però les femelles el consolidaven. No solament no el treien, sinó que si els haguessin donat això i es convertís en un medicament, si l'havien violat o l'havien atracat o li havien fet el que volguessin, quan li donien un medicament encara se n'en recordaria més que no abans. Quan han vist això, consolida la idea de tots els investigadors. Ara, en aquest moment, en les revistes bones de medicina, no es pot enviar treballs que no diferenciïn per sexe. O sigui que... I la inclusió de sexe com a variable, aquí qui ha treballat més és Canadà, que ja té una ordre del seu Parlament, perquè tots els treballs s'investiguin per sexe, per això ja estan florint, com la que ara tant hem amb moltes dones que estan investigant, i també hi ha l'ordre del Centre Nacional de Recerca d'Estats Units, que va fer la Bernardine Healy, que aquesta ja va dir no donarem diner públic si no incluïm dones i minories ètniques en els treballs de recerca. Primer problema, per tant, com investiguem. Segon problema, com prevenim problemes de salut. El sabem prevenir? Penseu, què creieu? De què es moren més les dones i de què es moren els homes? No és un examen, no ho tenim de dir en veu alta, ara us ho penseu vosaltres, i quan jo ho he preguntat, se sent, en el cas de mort de dones, un soroll blanc a la sala, que un càncer de mama diu algú, així no es veu clar, i en el dels homes, dona em diu cardiovascular. Va, doncs no. Els homes es moren de càncer, la primera causa de mort. Primer de tot el de pulmó, després el de còlon i el de pròstata. I les dones, el càncer de mama és una segona causa de mort i prematura, perquè es poden morir abans dels 55 anys. De què es moren les dones? A escala mundial, de cardiopatia isquèmica i d'accident vascular cerebral, com a tots els països del món reunits. Després, en països d'ingressos més baixos, la insuficiència respiratòria és una mica més el primer, però la cardiopatia i la malaltia diarreiques també són un factor, països més pobres, i en els països d'ingressos menys grans i alts, la cardiovascular és la primera causa. I per què, si és la primera causa, no la valorem així? Què ens ha passat a la medicina per no valorar? Bueno, es creu que les dones estan protegides per les seves hormones, cosa que això no ho posa cap llibre de fisiologia. O sigui, ni fisio... Ara no ho feu així, però nosaltres fèiem fisio 1, fisio 2, etc. I allà no ho deien que estiguessin protegides. Els estrògens són trombogènics. Però quan van analitzar què passava als anys 90 d'igualtat de patologia coronària, les dones s'enviaven a casa i els homes s'enviaven a operar, i després les dones havien mort d'infart en aquell any següent. Això va ser el primer crit de l'any 90. Què havia passat? era mala fe, no, és que tots els anys, la dècada dels 80 als 90, els treballs de recerca cardiovascular només incluïen 15.000 homes, 22.000 homes i 12.000 homes. Per tant, no podia haver, no hi havia cap dona, perquè els que es van posar a investigar van pressuposar, van prejutjar que les dones no els hi podia passar cap infart. I per tant ja no els van col·locar perquè no podien tenir problemes de cor. Va. Això ara sabem que ens falten molts estudis clínics i inclús la simptomatologia. Sembla que en les dones es presenta més amb dolor de mareig a la boca de l'estómac i puja per darrere l'esternón. També hi ha dones que fan infart amb dolor al braç esquerre, però aquesta és una manera, diuen, són símptomes atípicos. Però si resulta que la majoria d'infarts del món el fan les dones, per què són atípics? Qui és el tipus? Aleshores, en el viatge de gènere, en la gestió ambulatòria del dolor toràcic, també anem veient que a referir al cardiòleg, les dones i els homes sempre són més referits als cardiòlegs i sempre se'ls fan més proves. A les dones és la tendència a dir-los que tenen problemes de nervis. Hi ha factors de risc cardiovascular a dones que no són ben valorats. I vull assenyalar especialment, a part dels que ja sabíem, la diabetes, l'edat, els triglicèrids, el paper del tiroides. El paper del tiroides en la dona, que és la que té més problemes de tiroides que l'home, doncs és molt important perquè no se sabia fins a l'any 2003 que podia ser un factor de risc d'infart de miocardi, inclús és un factor de risc superior a tenir els lípids alts, la pressió arterial alterada, fumar i diabetes. El verd, que seria l'hipotiroidisme subclínic, ja és un factor de risc. I per què un factor de risc? Pues perquè les cèl·lules endotelials progenitores, les que estan en les coronàries, s'alteren amb el tiroides alterat. I hi ha un estudi de Chacor que demostra que com menys xifra de tiroxina tens en sang, tens més risc de fer alteracions en l'endoteli. I millora això amb el tractament amb tiroxina. Per tant, un altre factor de risc que no tenim en compte i és molt important perquè hi haurà 50 dones amb un tema de tiroides per un home que la tingui. I en canvi els hi mirem a elles sempre només el colesterol quan hi ha un factor de risc. En l'electrocardiograma també s'ha vist que hi ha diferències. Suposo que quan s'estudia un cas clínic, quan arribareu a mirar l'electrocardiograma ho tindreu que mirar. Aquí una autora que us dic que seguiu és l'Anna Maria Gibis, també és de Canadà, que en el Circulation del 2017 explica un article de 30 pàgines totes les diferències d'electrocardiograma. Només us explico que ja ho sabíeu, potser moltes, que l'espai que ho té és més llarg i això és molt important. En l'epidèmia, en la pandèmia ha sigut molt important perquè s'han utilitzat medicaments per tractar a les dones, a la UCI, que alteraven l'espai que ho té i per tant la mortalitat estava servida. I llavors, l'Anxet d'aquest any, ha fet una comissió, una comissió per estudiar les malalties cardiovasculars per reduir la sobrecàrrega global a l'any 2030, ja que es calcula que cada any el 35% de morts cardiovasculars són de dones. Bé, només per a mi, quan em preguntéssiu això millora, bueno, almenys hi ha una comissió, però fixeu-vos, fa 30 anys que algú va dir vigileu i estem en 2021 i ara es fa la comissió. I una altra cosa a pensar, en una tercera malaltia que ningú desitja d'aquí, segur, llavors la que més no desitjo és l'Alzheimer, però és de predomini femení, està clar. Llavors, per què? Aleshores, aquí a Rotterdam, que és un estudi molt interessant a seguir, epidemiològic, que veus a la gent l'han seguida, tota una població durant fa 40 o 50 anys que l'estan seguint, i han vist que com menys ferro tenien, menys hemoglobina tenien, era un factor de risc per l'Alzheimer. Jo només ho dic perquè la Dolors Jovinà ja ho sap, que fa molts anys que explico que la carència de ferro de les dones és un problema per la salut d'ara. El que no sabia és que podia ser un problema per la salut de després. I entrem amb això amb la morbiditat diferencial, un altre aspecte que s'ha de tenir en compte, perquè són el conjunt de patologies i factors de risc i motius de consulta que serien diferents per homes i per dones. que no ho incorporem encara com a ciència, encara que l'última edició del Harrison, els últims ja tenen, Harrison és un llibre de medicina interna, doncs que ja posa dona i salut, no? hi ha un capítol de dona i salut, però els capítols, ho feu molt bé a la vostra facultat, no han de ser capítols i blocs, han de ser a través de cada assignatura, de cada problema, és com hem de fer el transversal de gènere. Clar, en medicina, una primera diferència clara de la salut de dones és tot el que tingui referència al trastorn del cicle menstrual. Però també són els grans oblidats, perquè els trastorns del cicle menstrual no entraven a la meva època més que a mitja hora en tota la carrera per explicar-me'ls, i després, bueno, ja vaig, que m'ho han preguntat ara en una entrevista que m'han fet, com els vaig anar a estudiar, doncs perquè vaig trobar un cicle d'endocrinologia a Madrid, de l'Escola Iberoamericana d'Endocrin, que només va estudiar cicle menstrual. I aleshores vaig dir, me'n hi vaig, perquè a la facultat a mi no me'n van explicar res. Va, què ens passa amb el cicle? Gran desconegut, i per tant, el més fàcil és que tractarem amb anticonceptius qualsevol dona que digui que té qualsevol cosa abans de mirar-li. Però clar, les dones poden tenir metrorràgies, perdre més de 80 centímetres cúbics cada mes és una metrorràgia. O sigui, no es pot, perquè no es recuperarà després, els dos mesos després. Dèficit de progesterona, síndrome premenstrual, cicle sense ovular, mama fibroquística, miomes uterins, síndrome ovari poliquístic, endometriosi, excés de prolactina. Manquen estudis rigorosos d'episodi postpart i aplicació de noves tecnologies reproductives. Hi ha pocs estudis de període de climateri. Sempre han sigut estudis pagats per laboratoris. Només el Women's Health Initiative és pagat amb diner públic. Hi ha una morbiditat invisible derivada de la morbiditat diferencial. La primera, doncs que manqui ferro. La segona, anèmia. I l'osteopènia, els síndromes d'ansietat per falta de progesterona, predomini femení. I les malalties autoimmunes, predomini femení. Per què? Tenim relació amb genètica, però també relació ambiental. Els estrògens favoreixen l'autoimmunitat i la progesterona la disminueix. Per tant, el lupus, proporció, 9 dones per un home que el tindrà. L'artritis reumatoide, 9 dones per un home que la té. Tiroiditis autoimmune, 50 dones per un home que la té. I la prevalència és molt alta a partir dels 40 anys, una de cada 4 dones desenvolupa un tema de tiroides en el nostre entorn. I per sobre dels 50, la hipertensió, la diabetis, predomini femení, càncer de mama, predomini femení, encara que els homes també tenen. Quins homes? Els homes que estan en contacte amb totes les altes tensions, sobretot camps electromagnètics potents. Per les dones també el camp electromagnètic és un factor de risc, però clar, per sort, en aquest cas, l'última edició de Harrison ja parla de que hem de tenir en compte els camps electromagnètics pel càncer de mama. Bé, dèficit de vitamina D de predomini femení, però també els homes els tindran, i l'osteoporosis i la fibromialgia o la patologia cardiovascular, que és superior en dones que en homes. I arribem a un altre problema, que és el tòxic ambiental. Tòxic ambiental a qui li afecta més? Doncs el sexe femení té un 15% més de grassa que el cos de l'home perquè dona la vida i ha de produir llet. I per produir llet necessita una mica més de cèl·lules encara que estigui prima. I també és veritat que els homes més grassos també seran més bioacumuladors, però els pesticides dissolvents derivats dels plàstics i hidrocarburs afecten. Hi ha un efecte doble de l'alcohol en l'absorció i la toxicitat hepàtica amb la dona. El tabac a la dona provoca osteoporosis, a l'home no, compensa la testosterona. En canvi, la dona, la fumadora d'un paquet diari, als 30 anys, té osteoporosis que es pot comprovar amb una densitometria òssea que potser no li faran mai. Anorexia i bulímia, també restringidores de menjar, i teràpies hormonals, a vegades sense investigació. I aquí ve el segon llibre, o penúltim llibre, el Medi Ambient i Salut, aquestes diapositives són d'aquest, pues, que tenim un nou concepte en medicina ja, que la Societat d'Endocrí Internacional va acceptar. He de dir que de les primeres, de parlar de disrupció endocrina, ja se'n parla des de l'any 2009, i la declaració de Diamanti és una declaració per dir, vigileu, endocrins, les persones si estan sotmeses a dioxines ambientals derivats dels plàstics, retardants de flama, paelles de teflon ratllades, que passarà al menjar els perfluorats, els derivats dels plàstics, que ja hi ha microplàstics a dintre dels aliments que utilitzen els peixos, per tant ja tenim microplàstics, de fet ja els tenim tots els éssers humans, no us espanteu, però es poden determinar d'efecte. La fumigació dels camps de cols, de bledes i del que vulgueu, amplis camps d'amanides, que diem, és molt sa menjar amanides, però si estan fumigades no és tan sa, els pesticides, els hidrocarburs dels cotxes i els fitoestrògens, que serien pastilles derivades, no menjar verdura, fitoestrògens serien, les verdures són estrogèniques, molt poc, però són estrogèniques, o sigui, la verdura ens compensa, les dones del món rural tenien menys problemes a la menopausa que les dones del món urbà, perquè menjaven molta més verdura, per tant, això no és un problema, però el problema és fer-ne pastilles d'isoflavones de soja per a la menopàusia o iogurts con soja, que aniran molt bé per a la menopàusia, també sortien anuncis d'això, i tot això afectarà el cos d'aquella dona amb excés d'estrògens que tenim ja en tots aquests altres productes que us diu, dic, disruptors endocrins, la majoria tenen efecte estrogènic, la majoria. També n'hi ha que tenen efecte sobre el tiroides i n'hi ha alguns que tenen efecte androgènic, però la majoria estrogènic. Per això, les conseqüències per la salut de dones i homes per exposició a disruptors endocrins són, en el cas de la dona, està apareixent la menarquia abans, la menopausa també abans. La menopausa, hi ha diversos treballs relacionats amb bisfenols policlorats, que són els derivats del plàstic. Les hemorràgies menstruals són més abundants i hi ha més alteracions del cicle, els quals, després de queixar-se d'aquest tema, se li dona una pastilla hormona, també amb excés estrogènic, sense tenir en compte el que ja estava en el seu cos. L'esterilitat masculina i femenina està augmentant en la nostra societat. En l'home hi ha més atròfia de testicle, perquè tot l'ambient és més estrogènic i hi ha més càncer de testicle, i a la dona augmenta l'endometriosis, que és una malaltia que ens havia dit que era genètica, però que a l'hora de tant d'estrogen ambiental està convertint-se en malaltia ambiental. Es pot aconseguir que un ximpanzé tingui endometriosis posant-li dioxines en el menjar. I les dioxines es desprenen de les incineradores, però també dels pinsos animals trucats amb material oli de màquina, que s'havia utilitzat també com un, fraudulentament, però les alteracions de la funció tiroidea també són més abundants perquè aquests disruptors l'afecten i apareixen unes malalties que no sabíem abans. Comencen a sentir moltes olors les pacients, sensibilitat química múltiple, fatiga crònica i fibromiàlgia. El càncer de mama, fa 2 o 3 dies que vam fer un dia internacional, té cada vegada més relació amb temes ambientals i laborals. Hi ha càncer de mama i ocupació en relació a l'ambient de les feines, amb els tòxics ambientals. La diabetis i l'obesitat no són només per menjar molt, sinó per menjar molt amb insecticides influïts en el menjar molt, que alteren la resistència a la insulina. I el càncer de pàncreas, que també té relació amb el medi ambient. Per tant, en tot això davant, això també, quan pensem en una pacient, o la tenim a davant, o quan tenim un cas clínic, també haurem de pensar com el medi ambient ens afecta i com afectarà el desenvolupament del fetus. Hi ha més aborts, més placenta prèvia i més immaduresa de placenta amb nadons que han nascut de pares i mares que tenen exposició ambiental a insecticides, més síndrome d'ovari poliquístic en les nenes quan siguin grans, perquè si la mare ha estat exposada, i amb els nens neixen cada vegada més, segons quines zones, a Terres de l'Ebre bastant, hipospàdies, epispàdies, criptorquídia i penis petit. I això està augmentant. Llavors són alteracions genètiques a tenir en compte amb el medi ambient. I també el medi ambient interfereix el desenvolupament neurològic, el llavi, l'epurí, la disminució del peix al néixer i la prematuritat, que són factors de risc per a la vida adulta de les persones. Néixer prematur o menys pes al néixer favorirà la diabetis en la vida adulta. I això està passant en relació al medi ambient. Aquí només una pinzellada per dir-vos que tenim diferències per sexe, els gens són diferents entre dones i homes, però aquests gens poden ser, la seva impronta pot ser modificada per també el medi ambient. I aquí tenim un article de la Sabine Orlet-Prigione, molt interessant per qui vulgui, li interessi fer genètica d'aquest tema. Com que cada vegada estem considerant més el sexe com una variable biològica, fins i tot l'Endocrinological Reviews d'aquest any, del 2021, el volum 20, considerarà el sexe com una variable biològica, diu que és bàsic, és un article molt interessant, però només us senyalo una diferència, perquè és la dels cervells, la comunicació intercerebral. El de dalt són homes, el de baix són dones, l'altre és desenvolupament neurològic. Hi ha els connectomes, com es connecten els hemisferis, en l'home es connecten de dalt a baix hemisferis dret i hemisferi esquerre entre ell, en el sexe femení es connecta el dret esquerre molt més que l'home. Això que havia passat fa un temps i ho havia vist més gran, no vol dir això, si no vull fer inferir estereotips de gènere. Només vol dir que hi ha unes diferències neurològiques que haurem de continuar estudiant, però que n'hi ha. No que, però no el llibre El cerebro femenino i el masculino, eh? que aquests són llibres amb uns estereotips de gènere de la senyora que els explica, que ja els posa d'entrada. No? I també, important, l'impacte del sexe en l'expressió genètica. Tenim 43 teixits humans que estan fabricant diferents proteïnes i diferents transcriptors a tots els teixits del cos. Estan dibuixats i aquest és un treball també d'aquest any passat. Jo no sé si la pandèmia el recollir la gent a casa va permetre acabar treballs complicats, però és un benefici perquè hi ha la collita del 2020-2021 d'estudis de gènere que és molt diferent, no? Aleshores, vaig calculant el temps, però sembla que podré clavar-ho bastant. Però amb una facultat de medicina tinc que parlar-vos un moment de com podem inferioritzar amb les dades de laboratori. Us he dit primer, érem invisibles, no hi havia ciència. Però un cop n'hi ha, li fem un anàlisi de sang, per què la dona la valorem malament a la baixa? Bueno, també és un estereotip. Què valorem malament? Confonem valors de referència amb valors de normalitat. El de la dreta que posem en els laboratoris és valors de referència, indica els límits en què aquell laboratori de Girona, de Barcelona, del que vulgueu, ha vist un anàlisi. Però un valor de normalitat, per dir que una persona és normal, has d'haver-li fet test de qualitat de vida i funcions vitals. Eh? Si no, si fas l'anàlisi amb les infermeres que donen voltes, que ho feien a l'hospital, que em deien, vamos a fer una revisió dels valors de, jo què sé, dels hematies. Va, les infermeres estudiants de medicina, i jo pensava, pues sí, aquesta infermera està molt cansada, jo també estava molt cansada. Jo deia, així es farem els valors normals, no ho sé si seran normals, jo no els veig, però bueno, ara ja m'he tingut el Foucault per ajudar a valorar què és normal i què no ho és. Quan diagnostiquem les deficiències de ferro, busquem hematies, hemoglobina, volum dels hematies, saturació i ferritina. I què trobem? Això és una mitjana de resultats que he trobat per tot Espanya. Que sí, que aquí diferenciem. De cop i volta, amb un sol cos, diem homes i dones. Els homes, 4.200.000 a 5.300.000. I a les dones diem que 3,8 a 5, el que llegeix, pensa que això és normal. Doncs no, resulta que això és per centímetre cúbic o per decilitre o per litre, és el que vulgueu, però quan es calcula una cosa per litre, és igual que la persona tingui mig litre menys i l'altre més. En aquell litre hi té que haver aquells hematies, aquella hemoglobina i aquella ferritina. Bueno, doncs en les dones, en els tots, hauríem de tenir més o menys doncs entre 4.300.000 i 5.300.000. Per què les dones els hi diuen mig millor o menys? Amb hemoglobina passa tant del mateix. Els homes de 13 a 16, les dones de 11 a 14, no. L'OMS ha demostrat que si no es té una hemoglobina per sobre de 13, la productivitat del treball dels treballadors del caucho d'Indonèsia és inferior. I aleshores la ferritina és un escàndol perquè és 20, els homes també els rebaixen de 20 a 200, els diuen que és normal, la dona de 5 a 120, i resulta que tots haurien d'estar, per ara, de 50 a 300, però potser si vingués l'any que ve, o us ho estudiareu i ja ho veureu, posaran aquí de 100 a 300. Per què? Perquè ara una persona que arriba amb insuficiència cardíaca a l'hospital, si té una ferritina per sota de 100, li diuen que s'ha de posar una transfusió de ferro ja. En aquest moment li posen a qualsevol, home o dona, a 100. Per què? Perquè el miocardi no funcionarà quan no hi ha ferro, no funciona el cervell, les mitocòndries, no funciona el miocardi i no funciona el muscle del cos. Per tant, A les dones els hem dit que és normal que estiguin sempre baixes de ferro. Bueno, doncs sempre aniran amb el cor ranquejant, amb musculatura difícil, i ara sabem que inclús amb tendència a l'Alzheimer. Per tant, hem de canviar el paràmetre, i la freqüència és una cosa, la normalitat és una altra, i l'òptim ja no ho veuré, però m'encantaria poder fer una medicina de l'òptim, de la màxima vitalitat, a veure com aniríem amb una vitalitat excel·lent. La violència contra les dones és freqüent, que no creiem que sigui normal, que és freqüent, que s'ha d'acabar, que hem de lluitar contra això. Pues les anèmies passen el mateix, les carències de ferro són freqüents, però no són normals. I el hipotiroidisme també és freqüent, però no és normal. No les hem de deixar hipotiroides a les dones perquè callin, clar, callaran més perquè estan més cansades i el cap més cansat amb un hipotiroidisme. Per tant, el que sí és freqüent és normalitzar l'inferioritat. I aquest és un tema de gènere. I ho fem amb els anàlisis clínics de cada dia de les nostres consultes. I quasi per últim, medicalitzar. Com que no sabem gaire i no tenim molta ciència de diferència, doncs els hi donem pastilles per tot. Si no té bé la menstruació, li suprimim a sobre el cicle. Si és infèrtil, encara que hagi sigut per temes ambientals, li donem noves tecnologies reproductives. A la menopàusia, més hormones. A la salut mental, més pastilles. A la sexualitat, una pastilla per tenir un orgasme més al mes, presa cada dia. Vergonyós, perquè en fi, hi ha altres maneres d'aconseguir un orgasme millor, i amb un bon sopar també les dones estan molt gotetes, si estan bé. O sigui, aquests treballs són també per analitzar-los en perspectiva de gènere cada un d'ells. Fem prevenció, fem la cirurgia estètica, que no m'hi puc dedicar, prevenim cardiovascularment, com? Li donem estatines. La dona sempre donarà miopatia, només que tingui un hipotiroidisme subclínic, que serà una de cada quatre, si li doneu estatines farà problema muscular i farà miopatia. Amb la qual cosa, això ja ho tenim que avisar d'entrada, perquè no és el primer que hauríem de fer. Primer li hauríem de tractar bé el tiroides, que ja li baixarà el colesterol. I la prevenció de càncer, l'hem de fer mamografies aplastant els pits de les dones continuadament. És això el futur, sembla que estem ja en revisió d'aquest tema. I la medicalització de la salut mental és òbvia, en primera consulta és molt més probable que s'administrin psicofàrmacs a les dones. I aquí veieu el consum de psicofàrmacs a tota Espanya, que els ansiolítics són 5 vegades, els antidepressius, perdoneu, són 5 vegades més alts administrats a dones que a homes, i els ansiolítics el doble a dones que a homes, a totes les comunitats, amb més o menys les que sembla que estan consumint més, que no és consumir, és receptat. Aquí pensem que, per tant, els que receptem són de la responsabilitat que tenim. I no sé si sabem que els psicofàrmacs també tenen diferències amb la farmacocinètica, que és un altre buit de la medicina. La farmacocinètica diferencial. Els cossos de les dones metabolitzen els fàrmacs de forma diferent que el dels homes, tenen més risc de sobreedificació i efectes secundaris, el fetge també els processa diferent, i de 86 fàrmacs investigats per l'equip que va estudiar el de les rates, la Prendergast, és el mateix autor que ha estudiat el biaix de gènere en les rates, han vist que de 86 fàrmacs, 76 presenten concentracions més altes en els cossos de les dones, i això no s'explica només per diferència en tamany, sinó perquè el metabolisme és més lent en les dones, és més acumulatiu de l'hipofílic, de tot el que va a la grassa, la dona bioacumula insecticides i dissolvents, i canvis en el metabolisme també hi ha durant el cicle menstrual, que com que ha sigut obviat, no han sigut ben estudiats. I en l'home hi ha més aviat acumulació de concentracions de fàrmacs hidrofílics. I després el fetge expressa diferent els citocroms. El fetge tenim uns enzims que són, dieu col·loquialment, com un colador, el que ens ajuda a eliminar tòxics del cos. La dona, sobretot, té el CYP3 a 4 i l'home té més el CYP2DI6 i el CYP2E1. I aquests metabolitzen diferent els fàrmacs, i ara, curiosament, en els fàrmacs nous, en el vademecum de fàrmacs, sí que surt que aquest fàrmac s'elimina amb aquest CYP o en aquest, però això no s'ho llegeix ningú. I quan s'ho llegeix un pacient no entén res, i el professional diu, a mi no m'ho van explicar, allò dels CYPs. Dic, bueno, doncs els CYPs els tindrem que saber, i tindrem que saber com es metabolitza. I per això, aquí, la mateixa que us cito sempre, en aquest cas és la Clara Tianenbaum, té un article molt interessant de com hauríem de fer els assajos clínics de fàrmacs des del preclínic fins als animals in vitro, amb animals amb drogues in vitro. Diu que les cèl·lules que s'han d'utilitzar ja han de ser de dones i d'homes. El que no pot ser és investigar in vitro amb el dels homes, a les rates amb les mascles i després intentar aplicar-ho a dones. Això no pot ser. Acabo dient, mireu, crec que ens falta una ciència de la diferència que es va construint, perquè existeixen molts treballs. L'últim llibre, perquè l'editorial va deixar posar-los tots, però hi ha 950 cites bibliogràfiques i me'n vaig deixar, cada vegada me n'arriben més. Trobo que estem en un moment molt interessant de la medicina, perquè hi ha molta gent que ha vist això. Aquesta doctora, la Londa Schillinger, és catedràtica d'Història de la Ciència a Stanford i té una unitat que només estudien ciència de la diferència en totes les ciències. I un apartat és medicina, però només és un apartat. Però la segueixo perquè, mira, també me n'entero de per què els robots se'ls ha de fer, perquè els robots han de tenir veu de bleda i de senyora així sumisa. És això el que hem de fer en el futur? La intel·ligència artificial va per aquí? Però hem d'adequar plans de docència en gènere i salut. Hi ha propostes, als Estats Units hi ha 10 universitats que roten els MIR per diverses malalties. Quines? Comencen pel cor, passen per endocrinologia, passen per infeccioses, per vies urinàries, neurològiques, lupus i múscul esquelètic, i van arribant a mama, salut reproductiva, menopausa i sexualitat i anomalies pèlviques. Però no comencen, perquè comencen ja pel cor, perquè ja sabem que d'aquí és d'on hem de sortir més preparats. També treballen la violència, treballen les addiccions, treballen els problemes de la carrera professional de les dones. Tenim una ajuda aquí a Espanya, tenim una llei, la Llei d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes de març del 2007, va modificar la Llei de Sanitat. La Teresa del Río era la ponent, era una molt bona advocatessa, ara està jubilada, però molt bona, va fer la ponència i ens va demanar al CAPS que redactessin el que volguessin de dona i salut. Doncs el que volguéssim va fer tot, hem de tenir en compte les diferències, l'analitzar dades, el fer-ho, el diagnosticar, etc. I va colar el Senat, el Congrés, ningú va modificar. I amb aquesta llei modifiquem la de sanitat, i la de sanitat ja ho diu. Per tant, quan alguna metgessa em diu, jo en el meu centre, en el meu el cap de servei no em vol deixar fer aquest treball, dic, doncs digue-li que és il·legal, perquè la legalitat és que hem de diferenciar per sexe i per tant, segur que hem de millorar la innovació, diversificar i els equips de recerca han de tenir en compte homes i dones també en els que investiguen, en les metodologies d'investigar i en els problemes que s'han d'investigar, perquè ja hi ha un manual, per exemple, de gènere i en la recerca del Ministeri de Ciència i Innovació, que es pot baixar, que és un manual interessant per tenir-ne una idea quan et poses a fer un treball, i també hi ha unes guies que es diuen SAHER, perquè miris, quan tu vols fer un treball de recerca, quina justificació tens, que hagis buscat bé condicions de vida, condicions de treball, que hagis buscat les diferències. No? I per últim, dius que tot això que he dit no té cap valor si no s'escolten els símptomes de les persones que venen a la consulta. Això és un primer biaix de gènere que altera tot estudi estadístic. Si no escoltem què els hi passa i no sabem els símptomes, no podem fer visibles els problemes de salut. Per exemple, una manera pràctica de veure com no hem escoltat és durant la pandèmia hi va haver-hi trastorns de la menstruació. Durant la vacuna ha provocat trastorns de la menstruació? Ho han preguntat en els treballs de vacunes? Els he mirat tots? No. No hi havia cap pregunta sobre... Preguntaven si tenies febre, mal de cap, mal de coll i mal d'una altra part. Però la menstruació no ha existit tampoc. Potser un treball de vacuna eren pocs, eren 50.000 persones, però ja eren moltes, 25 i 25 homes i 25.000 dones, ja són molta gent, i ara al posar-lo en el mercat, a introduir-ho, el dones s'han queixat de trastorns. Per el que veiem, aquests trastorns no han sigut han durat 2 mesos i s'han normalitzat. Per tant, no ens hauríem de, diguéssim, alarmar més, però sí que ens alarmem de que continuem no sent-hi en els treballs de recerca. Construir la ciència de les diferències i desigualtats, espero que també pugui néixer a Girona. Res més i moltes gràcies. Us deixo la revista que almenys hem pogut fer des de fa 20 anys a missmatriz.net. Podeu trobar Els dossiers centrals són dossiers científics fet per professionals sanitàries i podeu entrar-hi i ens ajudeu a sortir els primers a Google. Si cliqueu MIS, sempre sortirem els primers. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Carme. Em toca doncs, ara fer la cloenda d'aquest acte d'inauguració de curs. Com deia abans el degà Joan Sant, també la degana Carme ens ha saludat a tots i molt bé, per tant també m'ho estalviaré, us dono a tots i a totes la benvinguda, m'agrada molt veure-us aquí. Fa uns dies que vam fer la inauguració de curs de la Universitat de Girona i es parlava d'inclusió, suposo que molts ho recordareu, com una mesura necessària per millorar l'educació. I també en l'últim acte d'atorgament d'honoris causa es feia esment a la sostenibilitat com un motor de canvi social. Per tant, parlem d'inclusió i parlem de sostenibilitat. Inclusió per una educació que ha de ser universal i una educació també per un desenvolupament sostenible, que són dos factors que hem tingut en compte a l'hora d'iniciar aquest curs avui aquí a la Facultat de Medicina i Infermeria en aquest acte d'inauguració i que els tornem a trobar altra vegada sobre la taula amb aquesta ponència que ens ha fet la doctora Valls i que li vull agrair altra vegada la seva intervenció, perquè jo sóc una persona gens iniciada en el tema de la salut, de la farmacologia o de la medicina i la veritat és que totes aquestes explicacions almenys per mi han sigut un bany, no dir una bufetada, però sí almenys un bany de realitat. Els últims mesos, abans d'haver esmentat, deixeu-me dir mesos per treure-li aquest dramatisme temporal, però és veritat que han sigut molts mesos que ens han exigit molt. Abans ho parlava el degà Joan Sant i també la degana Carme Bertran. Ens han exigit com a comunitat, ens han exigit com a individus i ens exigeixen i ens han exigit també com a institució. Aquest període ens ha demanat a totes i a tots un plus de dedicació, però també d'esperança, de coratge i que més enllà d'un present que hem viscut a vegades, també ho deia abans el doctor Sant, amb angoixa, amb temor, amb dubtes, però sempre amb la idea que tard o d'hora tornaríem, i tornaríem a les aules, tornaríem als laboratoris, tornaríem a la biblioteca, no sé si més o menys, però que sí que tornaríem al campus, que tornaríem als bars, no? I que evidentment, i tot el que ho hem de fer amb prudència, podem celebrar actes com els que estem celebrant avui. I tot i que l'alegria que això ens suposa, no hem d'oblidar que aquest dalt a baix de primera magnitud que hem viscut ens ha posat de manifest encara més que hi ha diferències individuals que tenim a la nostra societat. Diferències que són donades per motius de salut, que han sigut molt evidents, però també de capacitats, de renda o de gènere, entre moltes altres. I això ho hem vist en els mitjans de comunicació cada dia, però també ho hem vist en els nostres entorns més pròxims, a l'entorn laboral i a l'entorn personal. I per aquest motiu és molt important que lluitem contra aquesta falta d'equitat des de tots els fronts possibles. En el cas de la Facultat de Medicina i d'Infermeria, des dels seus departaments, des dels seus grups de recerca, us toca procurar per la salut de les persones i intervenir en aquesta vida social. Transferir a la comunitat els coneixements i les estratègies necessàries per aconseguir una societat més saludable, però també més equitativa. Com a universitat, per descomptat, també ens toca assumir la nostra part de responsabilitat en aquest taulí de joc. I de fet, en tots aquests anys, la Universitat de Girona ha destacat i està destacant per la seva excel·lència en el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible que marca les Nacions Unides, on la Universitat de Girona figura en els 100 primers llocs del món, en el Green Metric World i també en el Times Higher Education, per posar-vos un exemple, i també per la supressió de barreres i de la igualtat efectiva entre homes i dones, que també abans esmentava la doctora Bertran, amb l'aprovació i implementació del Pla d'Igualtat. Per tant, de nou, sostenibilitat i inclusió, també en l'educació universitària. Una educació que ha de ser valenta, que ha de ser curiosa, però que també ha de ser empàtica, que ha d'escoltar, com ens deia ara la doctora Valls, ha d'escoltar a les persones i que ens ha de servir per instrument per aconseguir, com us deia, aquesta societat més equitativa i amb respecte per les diferències. Per tant, amb aquest desig us encoratjo i us desitjo a tots molt bon començament o molt bona continuació, de fet, d'aquest curs 2021-2022. Moltes gràcies.